Vivències a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que comptem amb la col·laboració de Àngel Falqués. Hola, Àngel.
Hola, bona nit.
Bona nit.
M'agradaria ajuntar un dia, m'agradaria aclarir que la gent que vulguin recuperar programes antics de Vivències,
sí,
ho poden recuperar per internet si estan prou avesats a fer-ho,
sí,
amb el mòbil també, sí, i és onacodinenca.cat. Llavors sí, vas a buscar els programes,
sí,
i busques o Vivències
a la data, sí,
o Vivències, sí, musicals,
sí, sí,
perquè
sí,
tenim dos programes, sí,
molt bé.
També hi ha el Josep Maria Joneda.
Hola, Josep Maria. Bona nit a tots i a totes.
Tu estàs amb tot això d'internet i buscar-ho i tot?
Jo estic al dia.
Al dia, estàs al dia. També contem amb la col·laboració avui com a convidats, bueno, que ja quasi ves en plantilla, la Roser Lloberes. Hola, Roser.
Hola, bona tarda.
No, la Roser bon cobra com tots.
Cobra, sí, com tots nosaltres, no?
Sí, sí. Pues ja ho parlarem perquè aquest mes em sembla que no m'ha arribat.
No t'ha arribat?
No.
Ja ho buscaré.
O és que ho pagueu cada dos mesos.
Ho buscarem. I convidat especial avui, el Joan Segalés, Rateta.
Ostres!
Ja en parlarem després.
Ja hi som, això.
Vale, després en parlarem.
Sí, perquè hi ha un altre Joan Segalés, sí, el Marchant.
Sí, aquest és el Rateta.
Sí.
La cors parla Rosita Figueres i el control, com sempre, en Jordi Massaguer. Àngel, per on comencem avui?
Bueno, si et sembla, fem com cada divendres,
sí,
i escoltem a la Gemma Permanyer amb el seu informatiu, que aquesta vegada
ha sigut...
se li ha fet, sí, curt, sí, els 3 minuts.
Ha sigut calentó, oi?
Sí.
Hola, com va? Soc la Gemma Permanyer, som divendres 22 de novembre, Santa Cecília, patrona de la música, i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines. No hi ha cap dubte que ha estat el so protagonista de la setmana, especialment dilluns a la tarda, quan les obres de millora de l'asfaltat de la C-59 van generar cues quilomètriques i molts conductors van optar pel claxon com a solució per dissoldre la cua. Dilluns els treballs havien d'acabar a les 6 de la tarda i no ho van fer fins a quarts de 8, quan la policia local els va aturar. Tots els cotxes que anaven o tornaven de la feina o de les activitats extraescolars van quedar atrapats a la carretera. Pels grups de WhatsApp es comentaven les durades dels trajectes habituals. Una hora de Sant Feliu a Caldes, 1:20 de Caldes a Sant Feliu. Aneu pel racó del Bosc i la Soleia i altres consells per evitar la ratera. La resta de dies hi ha hagut punts de col·lapse, però res comparat amb el de dilluns a la tarda. Avui divendres no han treballat i seguiran dilluns que ve. I què hi fan? Us ho explicàvem la setmana passada. Són tasques de reparació del ferm, és a dir, fresar les parts més malmeses i tapar forats. A finals del primer trimestre de l'any que ve serà quan es faci l'asfaltat continua tota la carretera per millorar-ne l'estat general. Per tant, això d'ara és només el primer capítol. La nit de dilluns a dimarts, això sí, es netejaran els embornals i es repintaran els passos de zebra. I per què la resta d'obres no s'han fet de nit? Ens ho explicava el mateix alcalde dilluns després del caos. El soroll que fan les màquines al fresar l'asfalt és incompatible amb el descans de qui viu prop de la carretera. Dilluns s'hi posaran a 9:45 del matí, per tant, aneu amb temps suficient per sortejar els passos alternatius i els talls intermitents.
Això serien els camerinos, una mica, aquí ens canviem, ens maquillem...
Sí, aquí hi ha el disfraç.
Aquí hi ha les robes i això...
Això és una plataforma...
Això és l'infern. Marc, ensenya com funciona, perquè jo no
sí,
jo
això... mai he fet
això.
Són la Joana, l'Ada i el Marc, guies de les portes obertes al casal dissabte passat al matí. El procés participatiu per decidir el futur de l'edifici ja ha començat. Divendres la biblioteca va quedar petita en la xerrada explicativa de com serà tot aquest procés que ha de culminar amb unes votacions que serviran per decidir si l'Ajuntament ha de comprar o no aquest edifici, que ara és propietat del Bisbat, i quin model de governança ha de tenir en cas que es compri. Tot plegat també es debatrà en una nova jornada de portes obertes, en aquest cas destinada a les entitats, aquest diumenge a 1:45 del migdia. A banda de les portes obertes, al casal també hi ha l'exposició Passat, present i futur del Casal Cultural Codinenc, on a partir de diversos elements, fotografies i documents es pot seguir la història d'aquest espai i també la prehistòria, ja que hi ha una part de la mostra que està dedicada al que va ser cultura, l'Ateneu situat a la plaça sobre Can Vidal. La pregunta concreta que els codinencs hauran de respondre encara no està definida i es redactarà durant aquest procés, fruit dels debats que ja estan havent. El que sí que ja es pot respondre és una pregunta oberta que hi ha al portal web Decidim. El procés es tancarà amb les votacions que es faran a partir del 9 de desembre. A l'agenda, demà dissabte a les 11 del matí a l'Ajuntament, acte institucional dels 20 anys de la implantació del sistema porta a porta de gestió de residus, amb l'assistència d'exalcaldes, regidors i personal de servei d'aquests 20 anys. Dilluns, 25a, Dia Mundial contra la Violència contra les Dones. A 8:15 del vespre, al Centre Cívic, xerrada Les violències masclistes de l'esport, amb Clara Baciana, exnadadora olímpica, periodista i activista femenina. L'Infopodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres!
Bueno, doncs, si algú ens pot explicar alguna cosa sobre això de la carretera, podria ser el Joaneda, que normalment viu molt tranquil allà a aquell seu racó de món,
sí,
i ara li passava, allò semblava l'autopista, oi?
Sí, sí, molt maco, molt ràpid i molt bé. El més estrany és que no hagi hagut cap fava perquè venien d'una banda i de l'altra.
Però tranquil, que diuen que us arreglaran al carrer.
Em sembla que no.
No?
No. Em va dir l'alcalde que feien el tros de l'entrada des de la rotonda fins bastant abans d'arribar a les aldees.
Vol fins dir... allò, aquell bot transversal.
Sí, allò va molt tant. Bé, va molt bé. Per les rodes va molt bé.
Pel taller.
Exacte.
Li va molt bé.
Va, tot s'aguanta molt bé, no passa res.
Bueno, i ara, Rosita, explica'ns tot aquest moviment en el casal. Tu bueno, estàs dins sí. del... Estàs al rovell de l'ou de tot això.
Sí, però bueno, hem de deixar fer el procés de tot el que han marcat per sortir-nos-en, no? O sigui que hem de procurar, doncs, si hi ha alguna nova iniciativa que vulguin exposar la gent i tot això, per això les preguntes no es faran fins l'últim dia. O sigui, no estan formulades encara les preguntes. O sigui, que l'últim dia, abans de fer les votacions, serà quan sortiran les preguntes que es faran.
Però sembla que la pregunta, deien, que només era si se'l quedava a l'Ajuntament o bueno, se'l quedava a l'Ajuntament, perquè el bisbat no el vol.
I... és que no el vulgui, vull dir, no ho sé, és el que convé poder arreglar una mica, perquè, clar, no es poden fer obres, no es poden fer coses, perquè representa que és un centre privat i no pots demanar subvencions, no pots demanar res, i poder arribar a un punt doncs, que el casal necessita...
Demanar sí que pots fer-ho.
Que acabis.
Arreglar els papers.
Arreglar papers.
Pots demanar el que vulguis, però no et donen res.
No et donen res.
Bueno, l'Eglésia pot donar indulgències.
Sí, això sí, també, però ja té feina mantenir-se ella, també. Però, esclar, és anar a veure què en sortirà.
Bé, doncs avui hem portat de convidat el Joan, el Rateta.
El Rateta.
Que, bueno, almenys amb la meva memòria, doncs era dels primers... De les primeres obres de teatre que vaig veure allà a Cultura era el que feia de Rovelló amb el Toni Verdaguer.
Sí, home, sí, vinc de lluny. Ara faré d'aquí 4 dies 84 anys. La vida ha canviat tant, que... ara si parlem del teatre, doncs es feia homes amb homes, dones amb dones, perquè va passar una guerra aquí. Sí, hi va haver un cataclisme molt fort, aquestes guerres que veiem a Ucrània, va passar aquí. Doncs jo he nascut també després d'això. Hi havia moltes prohibicions, no hi havia locals. Jo els primers locals que hi va haver era al costat de l'església. Vam nascut aquí, antigament no sé què hi havia.
Però l'església, quan vas néixer...
Fa molts anys que hi és.
Quan vas néixer ja estava arreglada.
Ja estava. Quan vaig néixer i vaig començar jo, ja hi havia el centre parroquial, allà a la plaça. A sobre, Can Vidal representa.
Can Joanic.
Can Joanic.
Cultura.
Allà cultura, se'n deia cultura. Allà.
Espera't, doncs.
Espera't.
Espera't, que tenim un... Saps el Jaume Permanyer, el Jaume de Can Sort?
Sí.
Que va fer un escrit sobre les cases i els llocs de Sant, carrers de Sant Feliu?
Sí.
Doncs ara la, la Rosita i la Roser Lloberes ens explicaran...
Què és cultura?
Què explica, què és cultura? Què explicava el Jaume Cases sobre cultura, sobre el centre parroquial de cultura.
Sí, bueno, bé. Va servir molts anys i tot el poble hi acudia perquè no hi havia gairebé cap més lloc per anar.
Fem una mica d'història, doncs.
Va, donem pas a la Roser.
L'antic casal de Can Joanic consta de diverses dependències. En el transcurs dels anys ha tingut força llogaters. En recordo alguns. L'any 1908 es constituí l'Ateneu Feliuà, societat cultural i recreativa que s'instal·là a la segona planta d'aquesta casa. Hi havia sala de festes, cafè, saló de joc i altres dependències. Els primers anys 30, l'entitat s'extingí.
El 1934 es feren gestions per traslladar-hi la societat coral La Poncella, però no hi va haver acord. Això ho explicava el meu pare, que formava part de la Junta, ens ho diu el de Can Sort.
El de Can Sort, sí.
L'any 1935 s'hi va instal·lar una sala de cinema, el cinema Doré. A l'angle de la façana, unes lletres lluminoses ho anunciaven. Acabada la Guerra Civil, el 1939 s'utilitzà com a església parroquial durant uns mesos fins que va ser traslladat a Can Vidal.
Durant diverses dècades fou el centre parroquial de cultura popular. Era lloc de reunió de molta joventut i s'hi feien cercles d'estudis i conferències. Els diumenges a la tarda hi havia sessió de cinema apta per a nens i nenes amb moltes pel·lícules d'indis i americans. Al davant hi havia uns bancs de fusta per a la quitxalla. Quan s'acabava la sessió, en retiraven les butaques i el Ramon Borrell, un senyor solter gran, tocava sardanes amb un piano. Un grup de nois i noies, aficionats a l'art de Tàlia, per l'esquaresma interpretava obres de teatre. Alguns anys s'hi representà la Passió i els dies de Nadal es feien els pastorets. A Cultura, com es deia tothom, era un lloc on s'hi arreglaven molts casaments.
Ja, ja. Per les pel·lícules de l'Oest te podies matar qui volguessis, però un petó no es podia veure.
No
es podia veure. Era molt fort. Un petonet era molt difícil de veure.
Joan, com...
Sí, però Cultura, els cantons de Cultura, que el localet hi havia a la part central del teatre, però llavors hi havia dos laterals.
Poc il·luminats.
Allà els festejadors anaven allà aquests laterals, eh?
Nabo, Joan, que me'n recordo, bueno, qui nabo.
Però allà ja es permetia cosetes. La gent ja no hi mirava mai cap aquell cantó.
No.
Els promesos i tot, que havien d'anar a Cultura els diumenges. O no hi havia el cine. Cine sí que n'hi ha hagut sempre, quasi...
Cine Glòria.
Sí, el Cine Glòria, dalt Can Basté. Doncs el cine sí, però si no, de teatre tot, havien d'anar a Cultura. Si fèiem els pastorets 6 vegades, havien de venir. I les autoritats venien i gent que els havia vist 6 vegades. Per això, a vegades dèiem que els sabien molt més el públic que nosaltres, perquè amb el nerviosisme de sortir, paraules que no et sortien. I el públic les sabia de memòria.
Fa molts anys que es va tancar el cinema, eh? Fa sí. Quants anys de fer?
Cultura. Sí.
No, i el cinema de
jo hi havia anat.
Quant temps fa que no hi ha cine?
De les dues sessions que es feien.
No, ni dues ni cap. Ara, quants anys fa que no es fa cine de Sant Feliu?
No sé, anys. Es va dir molt bon programa, eh?
30, 40, no, més, uns 40, més de 40 anys llargs.
Vols dir?
Sí. Jo me'n recordo haver anat a Can Vidal encara i al Casal, no? A Can Vidal, sobretot, que feien dos pel·lícules, sí. I jo devia tindre 10 o 11 anys. Tinc uns
I, va, i a dalt al Cine Glòria se'n feien també, encara.
Una de les pel·lícules que vaig veure allà, deien, diu, què fan? Diu, Fantomas i Vete. I era Fantomas una i Vet una altra. Diu, Fantomas i Vete.
Ha de fer anys que es va tancar el Cine Glòria perquè jo soc fundador del casal. I quan es va plegar Cultura... que ja vam dir de fer un casal, que ho va cedir a la parròquia, un terreny que tenia, que algú que es havia mort, va cedir aquell terreny, doncs vam, per no perdre els socis, o sigui que ara no sé com estan els socis, però jo per no perdre els socis, que ja eren de Cultura, vam llogar el Cine Glòria sobre Can Basté i fèiem cine perquè el diumenge la canelleta poguessin venir.
Sí.
Jo he passat mitja vida us ho juro, ara el casal hi ha problemes per fer el casal. Jo preguntaria doncs com s'ha fet aquest casal. Ni 5 cèntims hi ha posat el bisbat, ni 5 cèntims hi ha posat l'Ajuntament. Hi ha un edifici que ningú ha tingut pebrots de fer un edifici així a canvi del poble. Com es va fer doncs? Però us ho dic jo, ara jo per, no m'haig d'elevar jo perquè diverses persones també han fet. Jo he estat els anys millors de la meva vida que no he fet vacacions, perquè juliol, agost i setembre els he passat a la plaça fent campanyes, pintura ràpida, coses perquè, per fer cèntim per casal. I es va fer el casal, però hi hem estat anys, eh? Ara sembla que ja s'hagi de tancar perquè no. No, si el casal és una cosa, no pot ser mai de l'Ajuntament. Sóc el que vaig anar amb el bisbe parlant-ne que ens deixés això. Però un moment, ara diuen del bisbat. Aquest casal era de la parròquia, el terreny, eh? Es va cedir al bisbat perquè quan se va començar a fer, la Junta, esclar, era vam dir, hi ha d'haver algú més responsable, i es va cedir, representa, es va anar a Vic, era aquí.
Mossèn Rossell.
Mossèn Rossell doncs, es va passar a Vic, perquè fos un amo una mica serio, perquè també podia passar que anar fent les obres algun eixerit del poble se'l quedés, per exemple.
Sí,
ja. Oi, allò que, oi, t'ha canviat d'amo, doncs, perquè tingués un responsable una mica bé, es va passar a Vic. Molt bé, ara van dient de Vic que no vol tot això. Vic l'ha cedit al poble, no ha demanat mai res, va dir, us deixem aquest terreno i feu sempre que sigui adepte una mica de costat de l'Església. Això és, jo a mi em sap molt greu, perquè amb el bisbe, això el casal havia de ser com un sembrat de l'Església. Si van canalles, si van, per exemple, ara ja van sent canalles, almenys que es veiessin a l'Església també. Perquè ara el bisbat ha quedat molt fotut, és clar que això ho vol treure el bisbat. És una mica responsable i no va ningú a missa d'acabar el casal. Home, la gent del poble ha fallat també amb això.
Bueno, no és l'únic lloc
però
que la gent no va a missa.
No s'hi ha posat mai. El va cedir el poble, el va cedir una junta, i aquesta junta que elaborés i se'n fes amo, per exemple. Bueno, l'Església també ha fallat una mica. Que se'n fes amo, no, es va fer perquè no fos una cosa apartada de l'Ajuntament, que no tot sigui de l'Ajuntament. És que aquí no us en deu compte i potser serà com a Rússia tot ja, perquè tot serà del govern. L'Ajuntament és del govern també, oi? Si el casal és de Vic, l'Ajuntament també forma part del govern. Ja hi som. L'alcalde ja ho manarà tot. Ja voldran ser alcalde alguns ja, perquè ho manaran tot ja. Això va néixer per ser-ne part, per ser una cosa, però això sí, va néixer amb un sentit religiós, que la que, no ho sé, hi ha el col·legi, sempre ho dic, de les hermanes, que en diuen encara, i el col·legi nacional. Oi que hi ha gent que vol anar amb les hermanes, que no n'hi ha ara d'hermanes, però perquè sembla diferent dels nacionals. Doncs el casal també havia de ser així, havia de ser un sentit, però esclar, ara ha fallat el sentit religiós, si ningú, ni ningú, per exemple, el casal no ha fet mai un donatiu, per Vic o per com ara fan per l'aigua de València, oi? El casal tampoc no ha portat res a la parròquia.
Bueno, el que la gent no vagi a missa no és tan sols de Sant Feliu, eh? No trobaries cap poble que la gent vagi tant a missa general, com això. Aquella època que hi anàvem cada diumenge.
Bueno, però el sentit...
És en general.
Si ja no creuen, per exemple, ara els capellans no s'hi creu, però en Déu tampoc hi creu la gent, amb tota aquesta història
tothom té la seva...
Així és, quin és el sentit de la vida, doncs?
Joan,
quan te mor ja estàs...
Això és un tema molt d'ell.
Joan,
hem vingut a parlar de teatre, no que ens vinguessis a fer el sermó de la muntanya.
Bueno, però que el casal havia de representar això, ara s'ha anat apartant d'això també.
Sí, no l'hi expliquis.
Vic no havia demanat mai res, no ha demanat mai res la Junta ni res, si fet algunes obres, no han demanat perquè ja el van cedir el poble. No. Que, si el poble no ha sigut capaç d'anar amb un notari i fer-se anar amb algú, la junta, una junta, ha fallat això.
No ho sé què ha fallat, Joan, però bueno, hem vingut a parlar del teu teatre.
Ah,
no?
Sí, no.
Vull dir,
ara seria llarg.
Clar, hi havia molt que discutir, molt que...
Però vull dir,
són diferents temps, són diferents temps i les coses... Vull dir,
sí, clar. Diferent, però no tot ha canviat, home, encara hi ha sentits i
no
una
sé.
Cosa és d'Ajuntament, una cosa d'una altra, pot ser.
Una altra cosa és parròquia, i parròquia, bueno, així parlant així, tu vas a missa?
No, no, però...
Veus?
Però,
ah, doncs ja està.
Bueno,
ja està.
A mi se no... Però, aviam, jo amb mossèn Rossell hi he estat la vida, perquè amb el casal es va morir mossèn Rossell d'un atac de cor.
Sí.
Jo, si no el té ell, el tinc jo l'atac de cor, perquè venien factures, hem tret algun cèntim també, a més de no anar de vacacions anys per fer això, és que ara seria llarg d'explicar això.
Sí, sí. No, no, avui parlem de teatre.
Parlem de teatre.
A veure, tu, Rateta...
L'altre dia parlarem d'això. Sí,
sí. Tu ets de Can Bernet.
De Can Bernet.
De Can Bernet.
Va, anem a fer una mica la història de Can Bernet.
La història que explica el Jaume Casas.
Sí. El Jaume Casas explica la història de Can Bernet.
Ell ens dirà...
Llavors tu ens pots dir aquí sí, que com que ets part implicada de Can Bernet,
sí, és veritat,
ens pots dir si està bé o no.
Ens remuntem a l'any 1627, eh? Diu, del primer cognom Bernet que teníem constància és Joan Bernet, per aire natural de Caldes de Montbui, que l'any 1627 s'unia amb la feliuana Cèlia Montbrú Mas. La Cèlia va viure del 1607 al 1644, és a dir, va morir jove. Tingueren diversos fills, l'Enric, la Isabel, el Joan i el Francesc. Un besnet, el Francesc Bernet Roure, pagès, i la Magdalena Rovira Palau de la Garriga es casaren el 1696. I el 1723 els trobem documentats a la Casa Pairal. Aquest matrimoni va tenir molts, molts fills.
Transcorregudes quatre generacions, el 1846, el Pau Bernet, Tura, Braser i Antònia Bosch Mercadal van contraure matrimoni i van tenir tres fills, l'Antoni, el Joan i la Francesca. El Joan Bernet Bosch Braser s'emmullarà el 1877 amb Margarida Serratacó Vallcorba, de Cana Petita, del carrer Barcelona. I els nasqueren dues noies, la Mercè i la Coloma. La Mercè s'uní amb Josep Rocasalves Badó, de Can Rocasalves, i la Coloma, heretera de 1901, s'embullarà amb Jacint Roca Serratacó, de Can Xen, Braser. Aquesta unió canvia el cognom de la família. En nasqueren el Josep i la Remei. Malauradament, el noi morí a la guerra de Marroc a principis dels anys 20.
Aquesta,
Remei Roca Bernet...
Perdona, aquesta guerra, ja la vam comentar una vegada, era la guerra que va provocar la Setmana Tràgica aquí. Ah. O sigui, després de la pèrdua de Cuba, el govern espanyol doncs, necessitava alguna colònia, algun lloc per anar a portar els soldats i van anar a Marroc, juntament amb els francesos, que era un protectorat. I allà doncs, van començar a enviar-hi soldats i que hi va haver una matança a la muntanya del Gurugú, que llavors el senyor Cot va posar el Gurugú d'aquí Sant Feliu.
Sí.
A resultes de tot això, sí. Doncs un dels que va morir allà era aquest senyor.
Oh, aquest xicot va morir a Can Bernet, no el van matar un dels mateixos soldats que feien guàrdia i es va dormir allà en un racó i aquell, com que hi havia tanta por allà, va veure un bulto la nit
I
com que no li va dir això, li va disparar.
Dormia, va disparar.
Però va anar a la guerra que es pagant ho evitaven.
I els rics no hi anaven a la guerra.
I va dir amb el seu pare, no, guardeu aquests cèntims, aniré a fer el servei a l'Àfrica i almenys quan vingui d'aquests cèntims en farem alguna cosa. Desgraciadament no va venir.
Igual
però
que...
va matar un mateix dels seus perquè es veu que mentre feien guàrdia dormien allà.
De malalties també es va morir disparar. Molta gent. De malalties.
Pagant per Setmana Santa a les bules, si pagaves també menjaves carn.
Sí, bueno, això em passava. Sí, home. Bueno, per això que... La vida també s'ha de saber aquestes coses, que pagant...
Sant Pere lleis, canta.
Van fotent lleis allà a les cortes.
Saps on érem, Rosita?
Sí.
On érem? Sí. La Remei Roca Bernet anava a la fàbrica i l'any 1935 s'emparentà amb Miquel Segalés Puig, de Can Mariet, del carrer Esquirol, que era fuster. En sortien tres rebrots, el Jacint, el Joan i la Mercè.
El Jacint, de professió lampista, s'uní amb la Paquita Mena, de Villanueva de Serena, Badajoz, i el Joan del ram textil amb la Pilar Mata Cebollera, de Barbastro, Osca. Els dos germans van anar a viure a una casa de nova planta, de dues estades, construïda en terrenys de Can Bernet, al mateix carrer. Tots dos matrimonis van tenir descendents. La Mercè Segalés Roca, la germana continua vivint a la llar pairal de Can Bernet, esposada amb Josep Sapater, cambrer, oriund de Xelva, València.
Sí, és correcte tot això, Joan?
També està clavat.
Clavat. Sí.
Que maco, eh?
Anava ben documentat, el Jaume Casas.
Nosaltres vam anar a viure uns pisos. Davant de la casa hi havia els corrals de la casa, que era una casa una mica pairal, i sobre aquests corrals, perquè es vam anar casant, se'ns va morir un pare jovenet, i vam mantenir la terra, fent un altre ofici, amb el meu germà vam mantenir la terra. Si marxàvem i ens dividíem, anàvem a viure més lluny, i els corrals de davant de casa vam fer un parell de pisos, i així estàvem allà quan ens llevàvem al dematí, com que ho fèiem dissabtes i diumenges moltes vegades d'anar a la terra i cuidar lo del pare. Doncs almenys si no marxàvem, que vivíem allà, ens cridàvem. El primer que es llevava ja podia quedar. Per això no, sempre hem estat el mateix que fa una plaça, sí. Que en fa una plaça. Doncs sempre hem viscut així, perquè una part de que poder casar-nos haguéssim anat més lluny, doncs es va obligar això. Vam estar molts anys cuidant les terres que havia cuidat el meu pare, que en teníem vàries, doncs així vam estar units allà.
Bueno,
encara hi anem a la terra, eh? Jo ara fa dues hores collio olives.
Sí, començarem a explicar la història de...
Del teatre.
Del teatre, de lo que tu... Com vas començar? Tu recordes la primera vegada que et van deixar
sortir? Era molt diferent la vida, era molt diferent. Tot Sant Feliu només hi havia un teatre, aquest de cultura, o s'ha de començar aquí. He començat aquí, el 1941,
el casino,
que vaig néixer.
El casino no...
El casino de Sant Feliuenc hi havia senyors només. Ah. Llavors hi van haver senyors, no sabeu que, encara que si sigui catalans, tots eren catalans llavors, eh? Però alguns parlaven castellà o venia aquí, a l'estiu ja.
Quedava més...
Tot s'ha de saber, també, la vida.
Quedava molt finet.
I els senyors no feien, no estaven aquí. Els estiuejants eren l'antic casino que després no ho van poder aguantar i també el poble es va aprovar de casino.
Ara hi ha l'Ajuntament.
Sí, ja des de l'Ajuntament. Però vull dir que els senyors eren a part. Si ells feien teatre, que jo també hi actuava, els de cultura, com que els de muntar els decorats, i decorats també, els senyors feien al final de temporada una revista també, que els dirigia aquell, també un de Barcelona, que venia, però sempre feia una revista, que feia de vedet sempre, la Masdeu, que el seu pare també va ser president del casal una temporada. Sí. La Maria Masdeu, era la vedet d'aquells anys, sempre hi havia la vedet de la revista. Llavors feien molts números i els dos, uns quants, el Ricardo Canapesco, el pare Colls, jo, i anàvem a actuar també per ajudar, per omplir. I així va passar. Però això és a part que eren senyors. El centre parroquial era cultura i només hi havia aquest. La gent, no hi havia tele, a ràdio sí que n'hi havia, però si tothom volia veure una obra de teatre i volia, havia d'anar al centre parroquial.
Quines obres recordes d'aquella època?
Llavors es feia molts drames, com que havia passat una guerra i tot això, es feia molts drames. Cinc fills, la mare...
L'Hostal de la Glòria.
La gent els agradava anar allà a plorar. Ara, així és que tots són revistes, ara, que tothom és huerga i això. No, anaven a... I s'havia de saber molt, en sabien molt els d'abans. No havien vist tant teatre ni tanta tele, però en sabien. Uns homes que, i aquelles dones d'abans, si ploraven, ploraven, eh? I ara, de les d'abans, hi havia la Maria Sans, la Dodo Corderes, la Conxita Sans, encara ara molt jubilats, no fa gaire que vam fer el Juan Tenorio i Guaitarra de Saborria, que en sabien, unes dones que... És que el teatre, a més de saber el paper, que ara s'ha de saber el paper.
S'ha de sentir.
S'ha d'interpretar, I has de fer gestos.
El teu primer paper, quin van ser?
No, llavors Pastorets, devia ser.
Pastorets, devies començar.
7 o 8 anys ja Pastorets.
Sempre has fet de rovelló?
Llavors ja vaig començar, feia el Ricardo Canapesco, que va ser un home del teatre, però ja es va fer gran, i jo ja abans de 14 anys ja vaig fer aquest paper, que després el vaig fer 40 anys, poder. I llavors també de parella, perquè el teatre també... la figura fa l'artista, eh? Jo no puc fer segons quins papers. De galant jove ja em costa perquè no tens la figura. Jo feia aquests papers que només de veure ja riuen. Ajuda molt, això.
No pots fer un paper tràgic perquè la gent...
Doncs jo feia de rovelló, que és el que fa xistes i el que plora i el que té por. I l'Antonio Verdaguer, que també anava bé, que sempre ha sigut també un xicot que... Va anar de sèrio a la vida.
Era un lloquet.
Sí, un xicotet guapet també, més el Tet sempre que jo, que ara fa de rovelló, algun any que el rovelló fot dos pams més que el Lluquet. No, ja no lliga.
També... No lliga pel teu mode de veure.
No, tu però té un estàndard, la vida, home, té un estàndard, no, home. No. Els galants joves sempre és d'una manera i la dona ha de ser més baixeta, per exemple. Hi ha un estàndard. Doncs, amb ell, l'Antoni i jo, era ideal.
La parella ideal.
Era la parella ideal. Sí, i bueno, era... per d'aquí, doncs, ho vam fer molts anys. Llavors, com ens hem fet grans, ara he fet molts anys de jersè, que ja sóc l'avi. Doncs, però encara, fins ara hi he sortit.
I de Jeremies?
I ara d'avi ja no haig d'ensejar jo dos mesos o tres com abans. Només la setmana abans que hi anem ja puc fer el paper, que va molt bé això.
De Jeremies no n'has fet mai?
Jeremies m'hagués agradat molt. Una vegada el volíem fer per la tele també, i vam venir aquí que ens vam provar. I jo que feia de rovelló no em van fer, i de Jeremies em van apuntar, que llavors es va desfer això. Però ho feia bé de Jeremies, també. També ho hagués fet bé jo.
Jo, d'aquella època, recordo el de Can Marchant, que feia de Satanàs.
També ho feia bé. Que... també era l'home, el Satanàs. Ara també ho fa algú que és més baixet i això. No, Satanàs havia de ser per sobre els dos dimonis.
Home, esclar.
Era un homenàs, el Jaume Segalés. Doncs, també quedava més bé.
I el Pere Vallcorba?
El Pere també, un artista, el Pere també ve davant.
És que el Pere Vallcorba va estar molts anys aquí al programa Vivències i he volgut recuperar un àudio dels de deu fer igual 20 anys d'aquest àudio. I ara ho podrem escoltar.
Amb el Pere vam fer el Ferrer de Tall, que va ser una obra també apoteòsica.
Jo voldria fer una mica d'autopresentar-me com a amant del teatre que sóc. Jo vaig començar fent teatre a l'edat de 14 o 15 anys. Des de llavors, fins que em vaig casar, pràcticament vaig fer moltes obres. No sé si en recordo, ja me n'hi vas veure alguna. Fèiem el teatre...
alguna d'elles hi ha participat.
Eren a Cultura. Ja va començar la meva andança del teatre. Jo no sé què té el teatre, que des del primer moment doncs, em va agradar molt.
I a més em barena una mica.
Exacte, això mateix. No, i vaig tenir la sort doncs, que érem molts bons companys, ens veníem molt, teníem un grup escènic fantàstic, com poques vegades s'ha vist a Sant Feliu, fins que es va un moment que es va trencar per diferents motius que passen amb els artistes i ja hi són així. Avui això, l'altre aquí, se'n van anar, uns a Cultura, les altres a l'educació i descans.
Poder una mica polític, no?
Exacte, no, llavors era...
Uns eren del clero
i els altres eren de la falange. Llavors es deia... Educació i descans. El grup que tenien es deia agrupació, no, educació ni descans.
Educació
ni descans. De jove, ja vaig tenir la sort de que es veu que els directors que hi havia doncs em van tenir certa confiança i andaven papers ja dels grossos que hi havia, de protagonista i principalment llavors el que es feia de galant de l'obra.
Sí.
Me'n recordo que encara els últims dies d'anar a col·legi, encara allò que jugàvem amb companys i això, em feien dir trossos d'escenes que havia fet, que em declarava amb una noia, m'ho feien fer allò que jugàvem el joc de no sé què, com a penyora, va, Pere, tu recitaràs un tros d'aquí, perquè així em vaig anar introduint al teatre, i he estat molt vinculat al teatre. Malauradament, mira coses que passen, com vaig casar o vaig deixar. Vaig estar al teatre perquè, esclar, vaig casar, vaig muntar el negoci, vaig muntar la fotografia i allò, esclar, tot no pot ser.
No pot ser.
Vaig haver de deixar el teatre. I llavors, com ho vaig voler tornar a agafar, ja no hi vaig ser-hi a temps. Ja em vaig veure la memòria, ja no memoritzava els papers ja. Abans un paper me'l daven i al cap de 8 dies ja sabia tot el paper i l'obra ho sabia tot perquè m'hi entregava. Llavors ho vaig voler fer i malauradament doncs la memòria ja no...
Però hi ha les obres que fes amb tu de memòria bé i eres el,
sí,
el primer
bueno,
paper
però...
sí. I vaja, no et vas equivocar, cas mai jo diria que l'apuntador no el necessitava.
Sí. Bueno, doncs així es vaig anar fent. Fins que ara m'agradaria tornar, encara com vaig a veure teatre, us haig de dir que ja m'agrada veure teatre, però Jo,
t'agradaria ser allà dalt.
Allà dalt. M'agradaria ser allà dalt. Com que
em podies tornar perquè era l'Arturo Fernández, que és més vell que tu, ara quan és guapo.
L'Arturo Fernández
és una altra història.
Però ara que ens has explicat aquesta és mi vida, parlem de teatre, de l'actual.
Sí, sí, sí.
La crònica que t'hem llogat, que ens expliquis per crònica.
Però jo em volia situar una mica, per dir que la meva vida, la gent que pugui sentir això, doncs que aquest senyor inventa això, no, jo vinc del teatre.
La vida real.
Jo vaig conèixer la meva dona, fent teatre, només això. I ja, tornant al teatre, com diu Lluís, d'ara, de Sant Feliu, doncs tenim el grup Xalles, que és un grup fantàstic, ja ho saps tu, Jaume.
Sí, sí, sí.
I tenim el Gran Escena, que també és un gran grup.
Tots dos,
ja un any, que tu vaig publicar una carta a la Pinya, van anar amb diferents concursos i es van emportar tots els premis de Sant Feliu.
Tots
els premis, és que tots els primers d'actrius, de primera obra, de director, tot s'ho van emportar els de Sant Feliu.
I és que, cuidado, el de Xalles ha fet presentacions genials.
Molt. Jo crec que el Tanet se li deu molt al teatre Sant Feliu, ha fet molt.
Molt,
molt. Tu saps, Jaume, que ha fet... Jo vaig fer amb ell, que vam anar de concurs al Ferrer de Tall.
Home, doncs que està genial,
va ser, jo com a muntatge d'una obra, poques vegades ho he vist, Representa tota l'obra, passa amb una ferreria, amb un manyal, un ferrer.
Sí, sí.
Però allà era un verdader ferrer, Les màquines, les moles, els ferros, tot el que hi pugui haver.
Home, escolta'm, és que ell és ferrer.
I tu fes un muntatge d'un fotògraf, era poca cosa, ho va anar a buscar.
Tot.
Si tu fes un muntatge d'una obra d'un fotògraf, posaries màquines també.
Jo crec que s'hi va entregar. A més d'això, va muntar un que presentava un altillo que havíem de pujar per una escala, sortia mal, vull dir, s'ha d'admirar el Tanet el que ha fet pel teatre,
Molt.
Llavors hi ha a Sant Feliu sempre hi ha bons actors, bons escenògrafs, que han pintat els decorats,
tramoies,
bones presentacions, i el que no hi havia fins ara és autors. I ara arribem al teatre d'actor, que estem contents que Sant Feliu, doncs s'han estrenat dues obres fetes per autors de Sant Feliu, i això és d'agrair. Com he dit abans, una gran alegria que hem tingut tots és que al poble hi ha hagut dos autors teatrals. Primer va ser el Josep Canet, el fill del Tanet, que va estrenar una obra. Fa temps, ara no vull parlar d'ella perquè no me'n recordo mai de mirar aviam com va ser. Ara la que jo vaig presenciar a l'estreno aquí a Sant Feliu va ser aquella que ara faran per la Festa Major, em crec. Estris, sí, que és feta d'un home doncs, que està molt vinculat en el món del teatre de Sant Feliu, el Toni Sanz, tots el coneixem. Jo havia fet teatre amb la seva mare, que era admirable, és una de les millors artistes que ha hagut a Sant Feliu. Doncs el seu fill, li va venir un dia doncs, a escriure una obra, i en el passat concurs de teatre amateur de Sant Feliu, en el dia que és del que actua els de Sant Feliu, però fora de concurs, es va estrenar aquesta obra. Jo crec que com a primera obra que ha fet el Toni Sanz, jo ja li vaig dir a ell que continués, que en fes una altra. Em va dir que sí. Jo ja l'espero la segona, em va dir que sí. Doncs no, aquesta obra va agradar a tot el públic, va tenir molts aplaudiments, vaig parlar amb ell, estava molt content. La interpretació va ser molt bona, també. La interpretació, hi havia el Roca, la seva senyora real, la Carme Comelles, el Baulenes, em penso, i la dona del Verdaguer. Jo crec que una obra que la gent que el vagi a veure aquest dia de la Festa Major disfrutarà. És una obra per riure, una obra doncs, que et passa volant, quan arriba al final, carai, ja està, encara ja voldria... Bé, jo, Toni, si m'estàs escoltant, vull que en facis més. Tots estarem pendents de tu perquè veritablement crec que seràs un bon autor.
Què recordes més tu del... Què recordes més, Joan?
Bé, el teatre continua, de la cultura, llavors els homes grans, com que es va anar modernitzant la cosa, perquè la cultura, si dos que es volien enamorar, oi, no es podien fer un petó. Molts anys, des de la història que de començar, que vaig dir que de guerra i va passar molts anys, hi havia aquesta cosa. Dos que es enamoraven, màxim es podien agafar la maneta. Llavors es va anar modernitzant i carai, ja es volien fer obres més bones, doncs els actors més bons que hi havia a cultura van muntar el grup Codinenc per poder fer obres ja, que si havies de fer un petó, fessis un petó, sense passar-se, però almenys això. I van llogar ja sobre Can Vidal, que era el Círculo de la Paz, llavors en deien, Can Vidal, sí. Dèiem, que hi havia un gran teatre ja d'antic, d'antic ja havien fet abans.
Allà on havia el va haver el Coliseu.
O més tard, abans sí, hi va haver el teatre.
Més tard, el Coliseu. Sí, no, hi havia la sala de ball del poble,
sí,
allà.
Sí, ara, això ja ho recordo.
Amb fusta a terra, sí, per ballar, i hi tiraven sabó perquè poguessis ballar el vals i rellisques més. Allà, aquella sala va ser Can Vidal amb unes vidrieres, amb un balcó, que llavors ho van tapar. Ara és tot una paret, allò, sobre Can Vidal. Llavors hi havia un balcó, unes vidrieres, uns miralls, ballant et veies. I sempre escampaven sabó per... I per aquest? Bé, doncs allà hi havia una bona sala per teatre. Després també això es va anar desapareixent, els senyors van marxar del casino, el poble es va fer amo del casino i després ja vam anar al casino. Allò era privat, representa Can Vidal, era privat, tenia un amo i el casino ja va ser d'Ajuntament, llavors.
Llavors hi van fer el cine, Can Vidal i van fer el cine, llavors.
Sí, van fer el cine, aquí, ja era privat. Aquí llavors es va tornar a un lloc que era públic, el aquí casino, Sant Friuan, quan ho van deixar els senyors. I del casino ja s'ha muntat el casal, ja en aquest sentit que també ja fos una cosa a part.
Amb les teves representacions, quin és el personatge que més t'ha agradat fer? No em parlis dels Pastorets, parla d'un personatge que hagis fet.
El que vaig triomfar molt, que ja m'han començat a conèixer amb això del Pere Mistaire, doncs el Pere Vallcorba, vam fer el Ferrer de Tall.
Sí, en parlava el Pere.
També ja era una cosa, una obra d'envergadura, i jo feia de Manxaire, el Manxaire que ja és net, d'allà on li dóna la gana, perquè del clatell la llana clatellades li han tret, per guanyar d'un cop el plet es torna pilo, xerraire, rates, tot, dropo, cridaire, gelós, brut i emmascarat, perquè així sigui veritat que en té la culpa el Manxaire, perquè abans amb els treballs, tots, que ara avui dia també és una pena això, començaves a treballar jove, un nen, un nenet.
Hem d'aplaudir això, perquè jo m'he quedat sorpresa de la memòria, no? Perquè sí. Quants anys fa que vas fer aquesta obra?
Bueno, comença, encara és més llarg que aquest d'això.
No, ja imagino, així. Ja imagino.
Perquè
ho teníem un altre programa.
El Manxaire representava una cosa de la vida que ara no hi és l'aprenent.
Sí.
Un era jove, a 13 o 14 anys, perquè era el que escombrava. Ahir no és oficial.
I porta'm un cafè, eh?
Sí, porta'm un cafè, o cap tir d'aigua.
Joan, quants anys tenies quan vas fer aquest paper?
O també devia ser jove, home, 14 pastorets no tenia...
18, per exemple.
18, poder no, encara no.
Ja hi ha fotos. Bona memòria,
Hi ha moltes fotos d'això. Home, és un paper que queda sempre, perquè és que és la vida que ara ha fallat això. Ara jo tinc una neta que té 22 anys, que no treballen.
Bueno, això...
Bueno, però no quan començar a treballar, si renyen, o vés a buscar aigua, ja te'n dones vergonya, ja... els operaris si han de fotre una bronca qui la fotien, el Manxaire si trencaven una cosa, qui tenia la culpa? El Manxaire
però ara
si s'apagava el llum, el Manxaire
els sindicats demanen 37 hores a la setmana jo em fotia 12 cada dia vull dir, al final treballant 15 hores a la setmana
ara no pot ser, ha de ser prescut aquesta això. Cosa de perquè més gran te dones vergonya ja si renyen, ja t'afecta si un operari s'emprenya per una altra cosa i et fot la culpa a tu, coi, aquell Manxaire... eres així, anaves forjant. Ara, si jo vaig a treballar amb 22 anys, home, que ja vaig de xulo, si em renya un, ja estaré enemic. Ja em picaré, ja m'ofendrà la... doncs no ha desaparegut això del Manxaire.
Aviam, ara que has recitat aquest tros de la teva obra,
tant se val ni que us en hagueu rigut, sempre el menjaire ha sigut el bobo de la fornal.
Bueno, ara m'agradaria...
Des d'aquest de prenent eixerit i net de cara, fins que s'hi fa una mascara, ni ell parla ni ningú el sent. I a continuació...
Sí, doncs ara, ara m'agradaria escoltar la Rosita, que abans, amb l'època anterior de vivències, un, almenys un cop al mes fèiem recitatius de... d'obres de poesia.
Ah.
Que la poesia està una mica abandonada en aquest món i la Rosita és una especialista.
Sí.
I ara ens recitarà. Què ens recitarà?
Mira, com que és l'any d'en Guimarà, doncs una poeseta que va escriure, que és l'Enxaneta.
Ah, està bé.
L'Enxaneta en Guimarà. La plaça gran de la vila és plena de gom a gom. Brandant el castell s'enfila i l'entorn cridant-se pila per aguantar-lo tothom. Amunt va, i fent l'escaneta cap amunt i pugen tots. Ja sols manca la Xaneta, que abraça sa mare inquieta, estremir-la amb sons anglots. Amunt, fins al cel, febrosa la gent crida amenaçant, i la mare tremolosa l'empeny, i se'l mira i no gosa, i el nen va pujant, i pujant. I és a dalt. El pobret somreia quan la torre cau d'arrel, i encara... Morir se'l veia, com alçant els braços deia. Sí, mare, amunt, fins al cel.
Molt bé.
Molt maco.
Molt
bé. Bueno, em sembla que no era gaire coneguda aquesta, i he pensat, ara, aquesta.
Bueno, ja es va fent una mica tard, i tenim aquí la Roser Lloberes.
Ara.
Que amb els seus viatges... Roser, que el teatre, abans de començar el programa, ens has dit... que no era de lo més buscat, però, esclar, la gent que van a llocs exòtics, doncs, no sé, van a veure paisatges, ciutats... I...
Sí, el tema del teatre no és una cosa que la gent demani, perquè, a part, si tu vas viatges a qualsevol país, normalment el teatre es fa amb la llengua del país.
Yeah.
Aquí, bueno, podríem parlar dels musicals de Londres, no? Mm-hmm, que sí. La gent va veure musicals, i això és diferent, però obra de teatre... difícilment la gent et demana. Ara, per exemple, hem tret per uns clients unes entrades per anar a veure La Traviata a l'Òpera de Sydney. Ah. Això sí que es fa, perquè bueno, són llocs emblemàtics, o Hamburg, la nova òpera d'Hamburg, que és un edifici espectacular. Aquest any també he tingut uns clients que em van demanar si els hi podien treure entrades. Però teatre en si és molt complicat. I teatre com a folklore n'hi ha poc. Bueno, hi ha, per exemple, a Xina sí que representen, no?
El teatre de Xina,
però clar, és molt espès, això són hores i hores,
hores i hores.
O a Rússia abans, quan fèiem els viatges a Moscou, doncs, també hi havia el típic teatre amb la història de la Unió Soviètica. Clar, això és molt espès, has de ser realment una mania, és més interessant per la posta en escena de la vestimenta que no pas per el que tu puguis entendre de lo que vas a veure, no? Obres de teatre, per exemple, hi ha una cosa molt curiosa, que abans que ho parlàvem no us ho he dit, és les marionetes d'aigua.
Sí.
A Vietnam i a Cambodja, sí, que és una cosa molt interessant, perquè estan dintre l'aigua, no?, els que fan moure les marionetes i passa tot com en un escenari d'aigua. Però és una de les coses que es fa en els viatges i que està bé. I una altra, que em sembla que ja havíem parlat en algun programa, li diuen danses de Kathakali, però és una representació que es fa en el sud de la Índia, en l'estat de Kerala, que és una obra que es fa tot amb la mímica de la cara, és a dir, movent celles, boca, somriures, que és molt difícil, sí, guinyant l'ull, i és espectacular perquè et porten uns vestits amb molt de colorido, però el maquillatge de la cara... per preparar els actors, estan com una hora maquillant-los. Llavors, normalment, quan vas a veure aquesta obra de teatre, el veure com maquillen en els actors és una part més de l'experiència.
Ja. Ah, o els maquillen en públic?
No. Bueno, això ja... No els maquillen en públic, però tens accés a veure-ho.
Pots anar-ho
a veure-ho, sí. Una de les vegades que he estat allà ho he vist. I, bueno, porten quasi bé un dit de pintura. Clar, tenen una boca molt exagerada, els clar. Ulls, perquè quan gesticulen, pues, es pugui entendre. I és una obra que s'acaba entenent.
Home, clar, si és muda, l'entendràs.
Però és molt difícil, perquè tot va... amb la cara, amb l'expressió de la cara, que... no? Sí, clar, és molt difícil, això,
molta,
no?
Molta mímica, que és el que abans es feia els mimos.
Bueno, sí,
els mimos
els
entenies.
Sí. I és una de les obres de teatre que et puc dir que he vist pel món que realment pues, val la pena i és recomanable. Però tot el que és això, Xina, Rússia, és molt, molt, molt espès. Molt espès.
Mm-hmm. Clar. Molt bé. Doncs tornem al casal. Que la... Què? Que tens alguna altra cosa a pensar?
No.
Ara és el tema del poble, el casal. El casal.
Digue'm, anem al casal. No, que jo deia, el Joan parla dels diners del bisbat i del poble, però tu, Rosita, ja has dedicat totes les festes majors de la teva vida.
Totes, sóc la tòmbola, jo.
Bueno, i el seu fill em sembla que li ha dedicat tota la vida.
I comencem pel juny, marcant-lo de la tòmbola. Clar, el Joan diu dels diners que es feien abans, però és que ara és impossible. Ara és impossible. Fas la campanya del pollet o de la butaca i no en vendràs ni un. La tòmbola, abans et mantenies tot l'any, feies uns diners a la tòmbola perquè la gent et donava...
Em va estranyar això, que no... Que fos tot comprat, avui en dia.
Doncs és tot comprat, avui en dia, no donen res.
A mi també em vaig xocar.
Ho vaig trobar molt estrany.
Bueno, perquè abans, perdona, abans donaven les fàbriques, no? Sí, doncs no, ara... Aquí no hi ha res, no?
Mira que ara vas a fàbriques, vas a... Bueno, a tot, ho hem corregut tot, amb carta, personalment, amb tot, i no, ningú dona res. Ningú dona res. Clar, doncs tot ho has de comprar. Doncs què passa? Que llavors el negoci de la tòmbola... És una tercera part, perquè un cop has pagat tot el que has comprat, doncs, però esclar, dius, mira, bueno, doncs, algo és algo, no?
I heu plantejat fer una, no sé, ara se m'ha ocorregut, ara podria dir una animalada, no sé, que la gent aportés coses, saps com allò dels... De que tens coses a casa que poder no en fa res i tenen un valor.
La gran enciclopèdia
que no... Però llavors és una botiga de segona mà.
Bueno, però bueno, igual, jo què sé, no sé, ara se m'ha corregut, però la gent, com ho fan els mercats de segona mà...
Sí, però la gent que ve a tirar, doncs, escolta, si li dones una cosa de segona mà, bueno, et dirà...
Però millor l'ha donat allí.
Que et toca el que t'has volgut treure, bueno, no? Però planteja-ho això, podria ser un tiquet més barat de coses de segona mà. Sí, jo et portaria figures de viatges
i
coses.
No en vull cap, no. Ja n'hi ha una que ens ho porta de segona mà i llavors no sabem on posar-ho.
Jo no veig gaire futur d'aquest món. No veig... Saps quants habitants tenia Sant Feliu quan es va fer el casal? 2.700 habitants.
3.000, anava a dir.
Es va fer el casal, però abans del casal, que jo no vull ni parlar-ne d'això, a Sant Feliu hi havia totes les fàbriques que anaven i les dones a la fàbrica, i no hi havia cap guarderia. El senyor rector tenia un terrenet allà a l'hospital, em treu de l'hospital, entre el col·legi i l'hospital hi havia una feixa, i va dir, deixaré aquesta feixa si trobo una colla de gent que m'ajudin, demanarem cèntims i farem la guarderia. I durant 50 anys hi va haver, o 40, hi va haver la guarderia a Sant Feliu. I que vam començar amb això. Però jo ja vaig passar...
Jo crec que el mossèn Josep Rossell, jo el recordo molt perquè era quan jo era petita, però jo crec que era del capellà que va fer més coses
pel poble. No?
Mira, hi va haver aquesta guarderia i la gent va donar aquests 2.700, van donar per fer aquesta... Ni 5 cèntims de la Junta a l'hospital, ni 5 cèntims, i van posar el terreny, com ara també van posar la parròquia al terreny del casal, i l'Ajuntament, com que no és seu allò, no és també és de l'hospital, tampoc poder pagar l'aigua o els permisos per fer l'hospital, però tampoc es va fer sense cap cèntim, es va fer amb els cèntims de la gent, i hi havia 2.700 persones. Poder hi havia 14 o 15 cotxes a Sant Feliu aquell temps.
Bueno, això ara
s'ha desmesurat. Ara n'hi ha 4.000 de cotxes, i poder 2.000 de gossos de raça bé que passegen.
Bueno, més de 4.000
si ha canviat. I ara no es pot, això que diu la Rosita, fan una tomba i no es pot mantenir ni el casal. Doncs llavors amb el teatre que parlem, que és tan maco parlar de teatre, Rosita, ja ho veus que és una ruïna el teatre.
Esclar,
com hem de fer? Jo hi perdo cèntims cada any molt.
Però tu passes bé. Sí.
Collons, passar bé, mira la nena que ve.
Home, segur que tu passes bé, si no ho faries.
Perquè m'hagués obligat, perquè si tens uns amics i tens una colla que compten amb tu...
Però és una
cosa... He fet moltes coses així, que penses que pintaria així per les bones, he fet decorats, he fet tot i escolta, surt de la butxaca...
També has fet cine.
Una vegada he fet cine
amb el Borrell.
Sí, encara volta aquella pel·lícula.
Una pel·lícula del...
Jo és això, que no hi havia gaire escoll, vaig tenir un biscúter jo. Biscúter. No hi havia 600, no n'hi havia. Ni 600 hi havia a Sant Feliu. Jo vaig comprar els 600 que el feia... La fàbrica el feien. Havies de demanar cèntims i et deien d'aquí 2 anys en fan com a 300 o un mes. Ara ja estan la gent que hi ha apuntada, d'aquí 2 anys faran el teu. Que llavors el que tenia cèntims et passava davant I per compte de dos anys, jo vaig haver de... Com vam demanar això, com que jo ja remenava amb l'Ajuntament i cartells i això, l'alcalde va haver de firmar, com jo necessitava el cotxe perquè feia coses i vam presentar un paper de l'Ajuntament que jo necessitava, que ja érem de la comissió de festes i tot, llavors.
Qui manava llavors a l'Ajuntament?
A lo millor hi havia el meu pare.
Quin alcalde teníem?
Abans era el teu pare, home, hi havia el Joan de Can Gep, jo com... que me'n recordi del Joan de les Gracioses,
sí.
Joan de Can Gep, llavors el seu pare va ser molts anys, molts anys del teu pare és com hem fet moltes coses, home. És que era més popular, home, era... Tanta política representa.
En el casal no tan sols hi fa teatre, també hi ha la Fira del Rellotge, que tu...
El museu també en soc, jo també en soc.
Que tu també estàs, també estàs a tot arreu, tu.
I anem a Alemanya, que som emparentats amb Alemanya, vam anar cap allà a Sevilla, que Ruiz Mateos tenia un palau de rellotges també, que li van despropiar.
Sí.
Un palau, si és com aquí és a dintre el casal, que és una cosa més senzilla, allà un palau però amb rellotges...
Bons.
Bons, que era del Ruiz Mateos.
I us en van donar algun?
No, vam anar a veure i bueno, som també amics d'aquell museu. A Jerez, de la frontera.
Sí, però allà no us en van donar, no us van donar res.
I ara està en un palau que l'ensenyen, però tot el palau rellotge. Vull dir que entrar allà dintre ja veus el palau i és bo. Vull dir que hi va gent a veure'l.
Però el museu d'aquí a Sant Feliu és dels més bons de...
El museu també està bé, home, uns 300 rellotges d'aquests antics. Ja, també algun de modern, però més que res antics. Perquè el rellotge també, tot ha canviat a la vida, oi, Joaneda? El rellotge ha canviat. Abans marcava l'hora, ara ho marca tot menys l'hora.
Sí, perquè...
Ara et marca la teva salut.
Sí.
Les passes que fas ja t'ho diu. Tot, el telèfon.
Si has dormit bé.
Sí, si has dormit bé, les hores que has dormit. El rellotge era per l'hora, ara no, ara ja és el mòbil.
Bueno, però moltes coses han canviat per bé. Perquè bueno, jo vaig néixer saps, a Menorca, i jo dic que Menorca, quan jo vaig, era un nano, li deia que era en blanc i negre, i ara és en colors.
Sí, a veure, sí.
Ara és en colors, ha canviat tot.
Sí, canviat. Jo em vaig casar en blanc i negre, també.
I no hi ha més remei que
vaig casar en blanc i negre.
Tu anaves negre i la teva dona blanca.
Un mistaire ja feia alguna cosa, una amb color, però totes les altres són blanc i negre.
Sí, abans hi havia el fotògraf dels que s'han
casat. I ara ni fotògrafos hi ha, perquè ja no volen ni retratos ni... perquè hi anava el fotògraf i llavors no podia fer còpies que ja s'havien renyit.
No parlem d'això perquè...
Ja li tornaven l'àlbum.
No parlem d'això perquè Sant Feliu no hi ha ni rellotger, ni sabater, ni...
Això.
No hi ha quasi res.
Bueno, I ara... A Sant Feliu i a Barcelona tampoc, eh?
Ah, no trobareu lampistes, paletes, això no trobareu. I tinc una filla a Irlanda i li passa igual, eh? Vol fer obres i també tots són arquitectos ara.
Ja.
Arquitectos,
enginyers... I el paraigüero
també. I paleta no en troben.
Paraigüero.
Com que s'embruta el paleta, s'ha d'embrutar una mica. Hi ha de treballar els de matillà, plogui o nevi, ha de treballar fora al carrer. No, ningú.
No, les coses canvien.
Hi haurà un problema amb això.
Les coses canvien.
Bueno, anem acabant, tot lligant.
Estem a punt de marxar, ja.
Perquè...
Se'ns acaba el temps.
Bé, doncs, ara amb el casal, que és una llàstima, el teatre, que lliga això. S'ha fet teatre tota la vida al casal, fa més de 50 anys que hi és i no s'ha parat bastant de fer teatre.
És una institució
meravellosa. Ja ho veieu que és ruïnós per això el teatre, no això fallar, volem dir, que també no tenim una pena els artistes, home.
Bueno, i els que viuen d'això encara més.
Abans havien de venir obligats quasi bé a veure el teatre, ara com que la tele ja fan teatre,
clar.
El mòbil ja et fa teatre, ja...
Bueno, escolta'm, ara diumenge hi ha teatre al casal, eh? Es fa Carnaval, una obra de suspens i una obra feta pels de Sant Feliu, sí. I, bueno, aprofitem
perquè vinguin. I s'ha d'anar a votar, oi?
Bueno, votar quin dia és? Jo ja he perdut hasta els papers aquí.
El 9 de desembre,
apuntat.
Ho he dit
el 9 de desembre comencen bueno, les votacions.
Sí, es pot votar.
Encara no se sap què es votarà. Perquè
no, perquè les preguntes encara no han sortit. S'han d'esperar a veure segons la gent el que proposi i el que digui. Es podrà votar online Ai, que sé.
Online.
I llavors el dissabte aquell, des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, presencialment.
Molt bé.
Vull dir, durant dos feines per votar.
Doncs...
Res més.
Ens despedim ja.
Ens despedim.
És que ara, si fa 50 anys que corro el casal, què li expliques a la gent normal? Que ha vist que allò anava tirant, ningú deia res de si anava bé, si és el bisbat.
Moltes gràcies al Joan Rateta.
Sí. Bé, molt bona nit a tothom.
Bona nit.
Bona setmana i fins al proper.
Bona nit, hem renyit, oi, que és molt.
Però que ens escolteu diumenge amb vivències musicals.
Val.
Val? Adéu.
Adéu.